dubte el fora de joc. Ens hem de creure, la vermella tampoc té cap dubte, i la falta del 0-1 de Fermín, jo crec que podem arribar a cert consens de que es pot xiular aquesta falta. Per tant, no hi ha cap jugada grisa, realment. És simplement un àrbitre que no veu res, el VAR que l'ajuda, és un arbitratge on tothom acaba molt enfadat.
Però què fa allà
al mig? Si no veiem res.
Segurament això, que diu el Joan, que no hi ha... No, és difícil trobar un error clar contra el Barça, però a la vegada que els jugadors acabessin emprenyats com una mona, s'explicaria per això, perquè l'àrbitre el que fa... és treure't de polleguera amb decisions que no entens i que necessiten correccions de VAR.
Saps el que passa, si no, Jordi, que al final, quan fas un arbitratge desastrós, com a mínim, no et posis xulo.
Ah, no? Això és exactament el que anava a dir. Si no veus res i resulta que estàs en el pitjor moment de la teva carrera i moralment pues estàs calla, tocat, com a mínim no miris en superioritat els capitans que venen a parlar amb tu.
Sí, tampoc. Això passa amb Gil Manzanas dels seus inicis. No és un àrbitre que expulsi a totes les estrelles per gust, sinó perquè és un tema de que li agrada ser protagonista al camp, cimentat la seva carrera també moltes hores fora del camp i per tant moltes assemblees i molt aplaudir el responsable de torn i per tant quan arribes a un punt de la teva carrera on se't veuen totes les carences, doncs és normal que estiguis totalment fora de si.
Doncs a veure si tardem a tornar-lo a veure, però
un partit gran i fora de casa lo viuràs.
Sí, perquè gran i fora de casa.
Bueno, partit complicat i fora de casa ho viuràs.
Ah, vols dir que el triaran a... No?
Ja no crec que s'atreveixin durant un bon temps, a Barça.
Bueno. Estàs dient, Marcos, que la Lliga està perillosament preparada? No, com que no?
No, simplement
estàs dient que les assignacions...
Està alineant-se en Flick. Sí. Buen trabajo, no?
No, però és curiós que del Cerro Grande també estigui al mateix partit, a la Real Societat.
Sí, però ahir no se li pot dir res, Marcos, del Cerro.
No, però és curiós. No, jo no dic... res.
Per cert, el Fernando Polo, que no ha seguit la lliçó des de l'inici, sí, hi havia falta a Olmo abans del gol de la Reial Societat, però no entrava en la mateixa acció, la mateixa app, que en diuen.
Amb carinyo per Fernando pot recuperar el programa, no?
Com que és com de la família...
Està fent zàping, ara passarà un altre programa.
El Fernando és com de la família, jo, si ell té aquesta inquietud, jo li...
Ja està a Catalunya.
No passa res. Va, que hem d'acabar, ja fem salat. Em trasllado a l'Espanyol Girona de divendres. Bé, llevat que l'opinió del Joan em corregeixi, jo no sóc capaç de veure penal en cap dels dos penals que li van xiular a favor al Girona.
De veritat?
Sí? El segon i el primer.
De veritat, no veieu penal, el primer penal?
Per mi,
és a dir,
el segon i
quan
el
hi ha un jugador, en aquest cas El Hilali de l'Espanyol, si no vaig equivocat, que no veu ni la pilota, que està amb els braços oberts, que està intentant frenar la progressió de l'atacant i que, vaja, és que ni mira la pilota, està només pendent del defensor i acaba dificultant la seva rematada, a mi em sembla penal claríssim. El segon no m'ho sembla tant, però vulguis que no és el minut 91, només en falten 3, no és tan rellevant pel resultat. Però vaja, jo crec que s'ha d'assenyalar més en aquest cas el defensa de l'Espanyol que no l'àrbitre.
D'acord, doncs em deixes de pasta de...
Sempre com el de Brahim. El de Omar a Hugo Rincón és similar al de Brahim.
El de Brahim al Marroc, Senegal.
No són cap dels dos. Sí,
bueno, això és una altra cosa.
El que fa Omar... si és que jo no he vist malament l'acció, és posar-li la mà al pit al jugador del Girona.
El va perseguint.
Amb 10 feines, el desplaça i per descomptat no li impedeix rematar.
Sí. Com que no? Sí.
Home,
sí.
Costa. Jo admeto que sempre les jugades a càmera lenta semblen més penal del que
però
no són.
Però no pots rematar.
M'has volgut condicionar la secció i t'ha sortit malament, Jordi?
És un contacte.
Però el va perseguint durant la jugada i efectivament desentenent-se absolutament de la pilota.
Sí, home,
ell compra butlletes perquè li xiulen penal.
Es compra totes.
D'aquests n'hi ha molts que no xiulen. Recordo un que l'any passat reclamava el Barça, crec que sobre Íñigo pot ser, o sobre Koundé.
El de Getafe?
Sí.
El Getafe, sí.
Allò és un placatge, però és molt semblant, que és el jugador desentenent-se de la jugada. jugada.
I aquí té la mala sort que la pilota va just allà i per tant està al focus de la imatge. Si va cap a un altre lloc no l'haguessin xiulat, però en aquesta ocasió...
Content de ser l'únic que no...
Fernando Polo està amb tu, però...
A veure què pensa... Pregunta d'aquí una estona i li recuperem l'acció. Joan, és possible que et truquem d'aquí 10 minuts per respondre algun dubte que tingui el Fernando.
I el segon, el de Rubén Sánchez a Asprilla, també és penal?
És que al final penal vol dir pena màxima, no? I quan xiules un penal estàs donant un gol, i jo crec que en aquesta ocasió sí que hi ha un petit contacte a la cama d'Asprilla, però a mi em sembla insuficient per xiular penal.
Tan petit que no hi ha una sola imatge on es vegi el contacte, voleu dir?
Mira, una miqueta pot haver-hi un contacte, però evidentment...
Hosti, no, aquesta batalla l'estàs guanyant ara.
Ara
posant dificilíssim.
Aquí no vull convèncer, però el que sí que vull dir és que no és un penal al minut 70.
No. El que està determinant, evidentment, és el... És
i també em sorprèn primer. Molt quan un porter s'avança, no? Aquestes protestes contra l'arbitratge, quan el porter no compleix la norma i que és una cosa objectiva, tampoc l'has
acabat. Jo crec que, mira, ara els companys dels porters ens estan posant la imatge i el contacte es veu.
Ah, sí?
Mira. Mira, fixa't en la seva cama dreta. Ahí. Aquí. El contacte es veu. Una altra cosa és que estar tots d'acord, és mínim.
El contacte, en aquest angle, és impossible que el veieu. L'intuïu pel gest de la cama.
Per com la bossa se li...
Seria el mateix si rellisqués.
Vaja. Sí, però no rellisca.
Bueno... Insisteixo, no hi ha una sola imatge on es vegi el contacte. Jo que
vaja. Es veu com lleugerament li arrossega una mica el peu.
Haig de dir que aquest penal l'àrbitre l'havia xiulat. És a dir, el que només hauria faltat que a sobre l'hagués xiulat el VAR. O sigui, l'àrbitre de camp se suposa que el veu.
Aquí és molt complicat que el VAR entri, perquè on que hi ha aquest mínim contacte, que encara que sigui tan petit, el VAR diu, escolta, doncs el que ha xiulat tampoc és tan escandalós i puc recolzar.
Sí, això jo...
Notícia, un àrbitre que veu coses, eh?
Fins i tot les que no passen. En això es diferencia de l'altre. És que no me'n recordo mai dels noms.
Manzano.
Joan, avui t'has guanyat el sou. Uf,
no descapis que truquem d'aquí uns minuts.
Sí,
Estigues atent ara a les notícies.
Paulín diu que del penal a Fermín ni repeticions, que té raó, que hi ha un... Després del travesser de Koundé hi ha un placatge a Fermín a la línia de gol que...
Que no.
Que no, eh? Que no.
Que no.
Perfecte. Gràcies, Joan.
Adéu.
Avui, que no ens podíem passar, gairebé batem el rècord. 8 i 7 minuts, Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Què ens explicareu en un Catalunya que imagino especial a partir de les 10?
Sí, avui Catalunya nit especial. De fet, s'acaba durant aquesta tarda. Hem sabut que ha pujat a 40 el nombre de morts per aquest accident ferroviari a Damuth, a Còrdoba, i farem un programa especial, un informatiu especial conduït per Ricard Ostrell i Agnès Marquès. A l'Agnès la tenim ja a Còrdoba i la podem saludar ara en directe. Agnès, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, explica'ns on ets, Agnès.
Doncs mira, ara som a Còrdoba, davant del centre cívic Poniente Sur, que diria que és on es viuen les hores més difícils ara mateix, perquè és on s'estan adreçant les famílies que encara no han localitzat els seus familiars en les últimes 24 hores. Aleshores, aquí hi ha diferents tipus de situacions. Algunes famílies que ja han fet algunes mostres d'ADN i que estan esperant que els serveis socials, la Creu Roja, els digui alguna cosa, i d'altres que bé, senzillament estan esperant aviam si els donen algun tipus d'informació. Són hores difícils perquè en alguns casos es confirma, es fa el creuament d'ADN i es confirma doncs, que la persona que estaven esperant o buscant doncs, consta entre les víctimes. Està passant una cosa i és que del recompte oficial de víctimes mortals que s'ha fet fins a l'última actualització, sí que ens expliquen que els equips de rescat encara estan treballant amb alguns dels vagons en els quals no s'havia pogut accedir. Aleshores, aquí hi ha molt nerviosisme perquè doncs, els familiars, lògicament, aquesta angoixa de passin les hores i no trobar els seus familiars i el fet de saber doncs, que encara hi ha un vagó en el qual els equips d'emergència no hi han pogut entrar accentua aquesta sensació. Pràcticament tota la zona cordonada, molts periodistes i les famílies a dins ateses pels serveis socials i la Creu Roja. És una de les coses que us explicarem avui en aquest programa especial. Amb el Ricard també, ell ha pogut arribar fins a Damuth, aquest poble que s'ha volcat en ajudar les víctimes i en les tasques de rescat en les últimes 24 hores, i també tindrem informació i entrevistes des d'allà.
Perfecte, Agnès. Doncs a les 10, aquesta programació especial amb diversos equips desplaçats a Córdoba. Una abraçada, fins després.
Igualment, adéu, bona tarda.
Ja, l'Agnès ha de saber que no és res personal, que avui que has baixat tu també fem saladíssim.
Exacte, sí, sí, això és tradició.
De la casa.
Exacte. Doncs a banda d'aquesta notícia, la notícia del dia, evidentment, avui, també han passat altres coses importants. Per exemple, ja sabem, ja podem explicar què és el que té Salvador Illa, el president de la Generalitat. És una osteomielitis, és una malaltia poc freqüent que és provocada per una infecció bacteriana amb inflamació del múscul i l'os de la zona del pubis. En resum, segons explica l'equip mèdic de la Vall d'Hebron, també els tindrem en directe al Catalunya Nit, haurà de fer repòs encara durant dies i prendre antibiòtic, però passarà ja de la unitat de cures intensives a planta i no creuen que sigui greu. També molt pendents avui del temporal, aquesta llevantada. Hem rebut avui avisos a diversos punts de Catalunya per l'acumulació d'aigua, de pluja. Està plovent molt a llocs on ja fa dies que plou, però a més s'hi afegeix l'onatge. Hi haurà molta mala mar, per tant molta precaució. Explicarem també en quins punts s'ha d'extremar. I també parlarem d'un fet que es va produir demà farà un any i que ha canviat el món i de quina manera, i és que demà farà un any que va jurar el càrrec Donald Trump per segona vegada, i d'això també ens tocarà fer-ne anàlisi.
Sí, doncs ha fet llarguíssim.
Semblen 10,
sí,
semblen 10 anys.
Doncs, ara quan has dit pensar un any només.
Doncs mira,
el això és el que ha fet en un any.
Sí,
sí, sí, Déu-n'hi-do, encara n'hi queden com a mínim 3.
No es pot tornar a presentar o sí?
No, ara ja no es pot tornar a presentar, però tal com estan anant les coses hi ha gent que dubta.
Anys ja, que quedi món quan...
Sí, 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 o que acabi respectant fins i tot la pròpia Constitució nord-americana. En principi li queden 3 anys i prou.
L'altra vegada no gaire.
Per això, ja s'ho va agafar malament aquella vegada i avui ha enviat aquesta carta, per exemple, dient a les autoritats de Noruega que com que no li havien donat el Premi Nobel de la Pau, ara potser ja no li calia seguir avançant per vies pacífiques. O sigui que, com que es mouen aquests termes...
També volen venir a Noruega?
No, però de fet...
No esteu avisats.
És un avís, que sapiguem no, però és un avís més.
Si no fos tan greu seria tan friqui, que és que t'imagines a Trump per anar amb els noruecs, o voy a poner dos velas negras, és d'aquest nivell.
Per això ara ja, en principi, 3 anys més i prou. Avui el que farem al Catalunya Nit és que tindrem un votant republicà i un demòcrata, per veure si com ho veuen l'un i l'altre.
Podríeu posar... Com es deia aquell grup? Celtas Cortos, que tenen el turismo invadiendo un país.
Ah, doncs mira.
Veus? Si és que vull un programa AICAT.
Ja el tens.
Ja el trigues.
A les 10, amb tot aquest contingut i amb l'Agnès Marquès i el Ricard Ostrell des de Còrdoba, al Catalunya Nit, amb el Manel Elias avui aquí de Cos Present. Gràcies, Manel.
A vosaltres, fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Anirem per parts. Primer de tot, ja sabeu que els amics de Ral de Vinyó, la raça rústica de Port de Casa Nostra, cada dilluns us regalen un pack d'espatlla curada llascada perquè el podeu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui al 932017474 s'endú el pack d'aquesta setmana. En el dia en què us hem d'explicar que s'ha estrenat el podcast de l'AP7, la narcopista... Costa, ja te l'has sentit? Jo l'he començat.
No encara.
Són 10 episodis d'uns 30 minuts que ja estan a la vostra disposició, com a mínim el primer, que és el que jo he vist, però jo crec que ja hi són tots, i que és un podcast de la companya Anna Ponsí, produït per True Crime, que explica com l'autopista, la AP7, s'ha convertit en una ubicació privilegiada per nombrosos grups criminals arribats a tots els punts del planeta que s'han instal·lat a Catalunya per controlar les rutes de distribució de droga cap a Europa. I a partir d'aquí, doncs, parlen amb tota mena d'implicats en la situació, policies, però també persones implicades en el tràfic de droga. Força interessant aquest nou podcast de Catalunya Ràdio que ja teniu a la vostra disposició.
Mira, amb curiositat, el Dani Sanabres, que la Sònia, tot el que sigui delinqüència...
No, ja
m'agrada. El truc any m'agrada i avui he decidit que us recomanaria...
Crims, camells i tot això.
He sentit abans l'anunci, abans que comencés el Tot Costa, i explica explicaven o feien un tràiler que explicaran la història d'un traficant de drogues que, per integrar-se, per tenir més clients, va aprendre o vol aprendre català.
Veus?
Per tant, és nostrat, com a mínim. No?
I la firma de l'Anna Punxí és...
No, no, això és garantia.
Vaig coincidir amb ella a Ràdio Barcelona fa molts anys i sé que fa molt bona feina, per tant, s'haurà d'escoltar.
Doncs, Narcopista, ja disponible...
Narcopista AP7, no?
AP7, la Narcopista, sí.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
En punt, un quart de vuit del... un quart de nou del vespre, abans de tancar la plana d'informació del Barça. Hola de nou, Laia Tudel.
Hola.
Abans ens has parlat d'infermeria, ara de mercat. Alguna novetat sobre Ter Stegen i Dro, en principi cridats a ser els dos futuristes que deixaran el Barça en aquest mercat d'hivern?
Sí, i ho faran. De fet, Ter Stegen està molt avançat. Estan en aquell moment en què ja s'intercanvien documentació als dos clubs, el Girona i el Barça. L'acord és total perquè marxi i cedit Ter Stegen fins a final de temporada. De fet, està tan avançat que ara mateix no es descarta que demà no viatgi Ter Stegen a Praga. Ah. Tot dependrà d'això, de com avanci aquest intercanvi de documentació. Si, diríem, tot avança ràpid i demà es troben en aquell moment en què es podria anunciar demà mateix la sessió perquè arriben ja a l'acord amb la documentació necessària, doncs fins i tot no viatjaria i es faria l'anunci demà, i si no, doncs viatjarà amb la resta de l'equip Ter Stegen, es jugarà el partit i quan torni, doncs es farà oficial aquesta sessió. Vaja, pel que diuen dels dos clubs, tot el que ens expliquen és que estan en un punt molt avançat.
Aquí la cosa, després li preguntarem al Solà, però clar, igual que no han fet oficial el fitxatge d'Echeverri fins que l'han pogut inscriure, per dir-ho així, i això va coincidir amb la sortida de Solís, el Solà ens deia divendres que fins que marxi l'Ivakovic, i encara no ha marxat l'Ivakovic, no podran anunciar, se suposa.
Hi ha una fitxa lliure, la de Juan Carlos, que està lesionat, el porter.
Doncs el Solà divendres estava convençut que fins que sortís l'Ivakovic...
Ja, evidentment.
No sé si aquí també hi ha una part de fair play.
Sí, però no és com Solís i Echeverri, que és extra comunitari.
Aquí era extra comunitari, sí, és veritat.
Aquesta és la diferència.
Bé, no, potser teniu raó i demà mateix...
Que Girona no pot arriscar que l'Ivakovic es quedi i tenir
l'Ivakovic... No, però el problema aquí és que l'Ivakovic...
Clar,
l'Ivakovic vol jugar. Perquè vol marxar.
Si vol marxar, vol jugar, si no, no juga al Mundial.
Si és que són dos porters en situacions idèntiques. Sí. Bé, doncs esperarem a veure si és en les pròximes hores o en els pròxims dies. De Dro, cap novetat, Laia?
No, ja més enllà del terrabastall, en el sentit de que no s'ho esperaven al Barça quan divendres els va dir el jugador que marxaria i abonarien la clàusula de 6 milions, doncs són en el mateix punt. El jugador ho va dir, però de moment no hi ha més novetats i no, evidentment no s'ha abonat la clàusula, no ha informat el jugador de cap acord amb cap club. Per tant, de moment, des del Barça com a mínim, doncs estan esperant.
Molt bé. Per cert, que aquesta tarda ens ho miràvem, que la incorporació que ha fet el Barça en aquest mercat d'hivern, que és Cancelo, no pot jugar de moment a la Champions fins a la següent fase.
Fins a les eliminatòries.
Per tant, sí, play-off.
Ni aquest... Sí? Li jugarem al play-off?
Té pinta, no?
Té tota la pinta.
És molt difícil. En tot cas, si repesca o vuitens, fins aleshores no pot jugar Cancelo.
Ni a Praga dimecres ni la setmana vinent contra el Copenhagen no podrà jugar Cancelo. Laia, alguna cosa més?
Que Flick ha canviat una dinàmica, que aquesta temporada havia canviat dels partits de Champions, s'entrenaven aquí per no canviar els camps d'entrenament, i aquest viatge ha decidit canviar i que sí que s'entrenen a Praga, i això és perquè vol, com que farà molt fred, vol tenir que s'aclimati bé els jugadors al fred.
L'Anaïs ha estat mirant termòmetres de Praga i està...
Estic molt preocupada. Sí. A l'hora del partit, o sigui, dimecres, hi ha màximes de 0 graus, mínimes de 7 sota 0.
Doncs Flick ha fet el mateix, ha mirat temperatura i ha dit, escolta, segur que...
Ens hem d'aclimatar.
A mi no em sembla cap tonteria, Està bé,
la veritat
si,
que no.
Si el partit ha jugat en unes condicions més o menys homogènies aquí que on vas a jugar, però en aquest cas
Potser els jugadors s'acostumin una mica...
Està bé que passin una mica de fred el dia abans perquè no ens quedem gelats el dimecres, que això sí que no es podria permetir.
Ara, Joan Garcia jugarà amb maniga curta,
Sí?
Ho fa sempre, encara que hi hagi amb menys 50 graus. Ara m'he passat, no?
Sempre hi ha una primera vegada,
Això no vol ser dir, Això no és...
És a dir, ni tèrmica sota,
No. O sigui...
No? Ullol, no? No?
Mira, potser que se la posi...
De les manies, diríem, que té, té poques, però una és que sempre juga, faci... El fred que faci amb maniga curta. A veure, Praga posarem a prova la seva superstició.
A menys 50 se't cauen els braços.
L'entrenador del Rayo té la mateixa mania i ara no sé on van a jugar fa un parell de setmanes que fotia un fred cap a lava i es va posar un abric. Vull dir que...
No, però això no passa.
A vegades reconsiderar les conviccions no passa res.
Ja està bé reconsiderar-les a 7 sota 0.
Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Hola, Salmo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'aquí a 3 setmanes, dues, de fet, el Barça jugarà Copa contra l'Albacete. No sé si passaran tan fred com a Praga, però és el que ha dit el sorteig d'avui.
Sí, sorteig amb morbo, perquè l'Albacete és l'equip que ve d'eliminar el Madrid d'Arbeloa a la Copa del Rei, per tant, partit de quarts de final aquest Albacete-Barça al Carlos Belmonte el dimarts 3 de febrer a les 9 de la nit. És, evidentment, l'eliminatòria més morbo, segurament també la més desigualada sobre el paper de totes les eliminatòries de quarts de final de Copa, però ve marcada per aquest Albacete-Real Madrid.
Sí, no. Lo vamos a dar todo, vamos a ponerle mucho corazón y mucha ilusión que ya se lo pusimos en la anterior eliminatoria. Nos vamos a dejar todo para intentar pasar, que está muy difícil, ¿no? Porque es un equipazo. Pero como ya le demostramos al Madrid, le metimos ilusión y mucho corazón y vamos a intentarlo, ¿no?
Aquest és Jefté, que és el futbolista, el davanter de l'Albacete, que va fer el gol de l'eliminació del Real Madrid.
Dos gols, de fet, diria.
Sí, sí.
Evidentment l'últim, però també l'havia fet el 2-1. Bé, doncs veurem com va aquesta eliminatòria, que com diu el Salmo, és la que té més morbo, però també la més desigualada.
Bé. Aquesta no la veurà el Dani, no? Tampoc.
No. La veuré perquè m'obliguen perquè cobro per això, però la veritat és que no la voldria veure si juguen... No és que la vulgui veure, és que m'emprenyarà molt si la juguen Lamin, Pedri, Rafinha, Joan Garcia, Leo Messi, Ronaldinho, Rivaldo, José Mari Vaquero, tota aquesta gent.
Bé...
No cal.
Ja hi arribarem, no? No et preenfadis,
no,
Dani.
No, m'enfada, perquè la guanyes... Algú li serveix alguna cosa. Algú sortirà al carrer.
Mira, ja ha superat el pre.
Jo ja t'haig de dir que et compro l'argument, sobretot si no és una final Barça-Madrid. L'any passat jo crec que et va sumar molt la final de Copa, però ara el Barça és el màxim favorit d'aquesta competició.
I què, no es juga, no?
No, i la jugaràs, i aquell dia serà prou maco, però no passa la...
No fem...
No passa la posteritat.
Més gratuït.
Això... Jo estic totalment d'acord amb la Sònia. El Barça l'ha d'intentar guanyar perquè el Barça ha d'intentar guanyar totes les competicions.
I el Barça ja fa temps que respecta molt la Copa.
Ningú diu que surti a xutar contra la seva
pròpia
portaria.
Però una competició que al final té un Barça-Madrid com a desenllaç té un interès que ara no té. Això és molt evident. I que...
És un títol.
Sí, clar que sí, insisteixo. Jo crec que el Barça ha de fer el que pugui per guanyar-lo.
I el més fàcil de guanyar ara mateix.
Però arribarem a la final, que per cert encara no té ni data, la final.
O tot el que pugui, és diferent, no?
Com?
Que el Barça ha de fer el que pugui o tot el que pugui. Perquè una cosa és sortir a guanyar, clar. Jo no dic que el Barça surti a xutar contra la porteria de Joan Garcia, però no cal posar tota la carn a la graella. No, és broma.
Jo crec que...
Per el Albacete és una passada, eh? O sigui, Madrid i Barça és impossible de fer, eh?
O sigui, a nivell
Madrid,
de pressupost, no tornarà a repetir un any,
o sigui,
com
Madrid i Barça en una mateixa Copa és
increïble. Sí, a més, s'ho han guanyat eliminant el Madrid, però és veritat que avui els ha tocat el Barça, però els podia haver tocat l'Alavés, que sí, no fa la mateixa il·lusió.
I el Barça, dos equips de segona, el Racing i l'Albacete.
Que no hi hagi problemes al principi i que sigui puntual. És tot el que demanem a les eliminatòries de Copa del Rei.
Cada loco con su tema. Salmurri, gràcies.
Vagi bé.
A los chavales con gafas de rock molido.
Un quart i mig de nou. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem estat ajornant tant com hem pogut, però ha arribat el moment de parlar de la guerra civil al Real Madrid, que es va desencadenar, com era previsible, durant, abans, durant i gairebé després del Madrid-Llevant de dissabte, i que continua avui, prèvia del Madrid-Mònaco de demà, però és monotemàtic. Arbeló,
sí, sí, sí.
Mbappé, parlant tots, evidentment, de xiulades i etc.
I del que venia abans, que era de la marxa de l'equip de Xavi Alonso. Ha parlat, com deies, Mbappé, ha explicat que entén els xiulets del Bernabéu, però el que sí que diu és que no s'hauria de posar la lupa en determinats jugadors, com Vinícius, com Bellingham, sinó que tot el que ha passat és culpa de tot l'equip. A Mbappé li han preguntat pels problemes del vestidor amb Xavi Alonso. Al principi no li ha fet gràcia.
¿Tú has dicho problema del entrenador con algunos jugadores?
Sí, sí, sí.
¿De dónde sabes eso tú?
Bueno, eso se ha comentado y...
¿Sí? ¿Quién?
Se ha aparecido por muchos medios de comunicación.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y qué es la pregunta?
La pregunta es que, en tu opinión, ¿por qué crees que no acabó triunfando Xavi Alonso? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Y qué cambios notas ahora con Arbeloa?
Decir que a Xavi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid no es verdad, porque al final se fue antes que se decide todo lo título. Ha perdido únicamente un título, que es la Supercopa. El resto somos vivos en todas las competiciones.
Home, aquí... Sí. Pots dir, si tu vols, que no ha fracassat, però que ha triomfat...
Ha jugat un títol
i ha perdut. És evident que no ha triomfat, perquè l'ha fotut al carrer.
Però el que ve a dir és no l'han deixat fer l'obra que ell podria haver fet.
Això li encantarà a Florentino haver sentit la roda de premsa
avui. També dic que Mbappé ha jugat allò un trampós de... I qui diu que hi havia problemes amb els jugadors? Sí. Es va veure públicament com Vinícius s'enfadava amb el seu entrenador, marxava i després demanava disculpes a tothom excepte el seu entrenador.
Però després matisa,
sí, sí.
No sé si m'estic avançant. Ara ho escoltarem o no?
Sí, sí, sí.
Culpa meva.
Tranquil, primer no li ha fet gràcia i després reconeix que hi va haver problemes al vestidor.
No voy a hacer el tonto, como dice aquí en España. Claro que se pasa cosas, pero lo que no me gusta que es la vida de un gran club. Lo ha pasado en París, lo ha pasado en Madrid, en todos los gran clubes. Hay muchas cosas que se dicen que a verdad no son verdad. ¿Sabes? Hay cosas que a veces son verdad, hay cosas que son falsas, hay cosas que la gente dice 10% y inventan 90%. Y yo pienso que eso no es bien.
No em faig el tonto, eh? Sí que van passar coses i...
Sí, en Francia, en España y en Francia. Es
Sí, sí.
O sigui que no la només paraula, en
España. La paraula... El tonto no crec que existeixi en francès, però deuen tenir alguna paraula.
I també hem sentit Arbeloa explicant que ell ha dit als jugadors, o ha explicat als jugadors, que el Bernabéu és un camp que és just. Per tant, que han d'entendre la xiulada. En canvi, respecte als xiulets de Florentino, aquí sí que ja hi veu una mà negra.
Las pitadas debilitan al equipo, debilitan al Real Madrid. Sé que hay campañas para debilitar al Real Madrid, sé que por quién están organizadas. A mí no me van a engañar. Y como te digo otra vez más, el máximo de mis respetos y el agradecimiento al Bernabéu, porque conmigo siempre se han portado excepcional.
És una mica difícil de casar el màxim respecte al Bernabéu i afirmis que els que xiulen contra Florentino estan dirigits per una campanya. Molt difícil. Maria Josep Hostalric, Madrid, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Bé, no sé què passarà en els pròxims partits, començant pel de demà, però fa la sensació que l'afició del Madrid no està disposada a enllestir-ho amb el partit del Llevant, i que amb el que vam veure dissabte, xiulets a Vinícius i a algun altre jugador, xiulets a peticions de dimissió contra el president, fa la impressió que això viurà en el temps, com a mínim pels pròxims partits.
Home, és d'esperar que sí, perquè realment tampoc ha canviat tant la situació. És a dir, s'ha canviat un entrenador, però l'equip continua sense jugar un paperot. Per tant, el disgust de la gent, que és sobirana per decidir quan sí i quan no, digui el que digui el seu entrenador, doncs continua i tot fa veure que, o tot fa preveure que continuarà sent igual, no? Començant, efectivament, pel partit contra el Mònaco demà. Quina és la situació? S'ha rebaixat una mica el to, Arbeloa avui ha rebaixat una mica el to d'incomprensió respecte a aquestes actituds, però ho acabeu de comentar. Ell insisteix en que tot això respon a una campanya, això no respon a cap campanya. És veritat que el Bernabéu, i no fa 20 anys que també, en temps recents, també ha xiulat jugadors, amb Cristiano Ronaldo, amb Bale, per exemple, recordo també fins i tot al Zidane, per qüestions molt puntuals. El que és cert és que no eren crits o, diguem-ne, o xiulets majoritaris com van ser l'altre dia, no? I tan direccionats. És que, aviam, el Bernabéu no va pitar l'equip. El Bernabéu va pitar jugadors molt concrets, els culpables de que avui Xavi Alonso estigui fora de l'equip, no? Bueno, estigui fora de l'equip, ja no sigui entrenador, que són en Bellingham, en Valverde i en Vinícius. Per tant, la gent sap perfectament el que pita i a qui pita.
Uh-huh. I ho veus reconduïble per aquests futbolistes? Perquè, clar, si això s'allarga en el temps, l'estat d'ànim de Vinícius ja vam veure que, per exemple, dissabte quedava molt afectat.
Home, no serà per manca de confiança del seu entrenador, perquè una de les coses amb les quals també ha reiterat avui és que pensa continuar donant-li tota la confiança del món, passi el que passi, no? Aviam, amb Vinícius hi ha molts problemes. Hi ha un problema de rendiment molt evident, però després hi ha un problema també d'embrutament de la imatge del club per part seva, no? El Bernabéu ja està fins als nassos de que sigui xiulat a tot arreu, i que no... que és un tipus que ha marcat 6 gols, vull dir que aquesta temporada, o sigui que el seu rendiment és el que és i el consideren el principal culpable també del comiat de l'entrenador, vull dir que és una font inesgotable d'inestabilitat, no? I mentre no faci un gest en forma de millora de rendiment, i un altre que per mi també és com a mínim igual d'important, que és dir, escolta, vull tornar a seure i parlar de la meva renovació, és que la situació no té per què reconduir-se, perquè el problema és que la gent està farta, absolutament farta, parles amb ells després del partit contra el Llevant l'altre dia, la gent està fins als nassos de Vinícius des de fa molt de temps.
Avui, per cert, Mbappé ha tingut un gest que jo crec que l'honora, dient que entenia perfectament que els xiulets, però que ell entenia que havien d'anar per tota la plantilla i no només per Vinícius. Ell sap perfectament que això no passarà, però m'ha semblat un gest que ho comentés. Per acabar, Maria Josep, a veure si tu m'ajudes. Entenc que quan Arbeloa diu que hi ha una campanya perquè es demani la dimissió de Florentino al Bernabéu, és una campanya que ell considera promoguda per algun mitjà de comunicació?
No solament per mitjans de comunicació. A veure, hi ha mala maror en general contra la gestió de...
No, ho dic perquè un mitjà de comunicació que promogués aquesta campanya, amb els precedents diria que és suïcida, però i que a mi no... Dels que jo escolto i llegeixo ja et dic ara que no, però potser tu que vius allà sí que n'has detectat algun.
És que precisament el problema que jo detecto és que no és un únic mitjà de comunicació, és que s'està començant ja a assenyalar per diverses parts diferents i diversos mitjans de comunicació la figura del president, que fins ara era intocable, no? Heu de pensar que no només és la crisi de resultats d'enguany, vull dir, és que és els fitxatges que no han arribat malgrat el que tothom li ha recomanat que fes, és que és el tema de la Superliga, és que és el tema de com ha triplicat el pressupost de la remodelació del Bernabéu, és que és el tema del soroll, és que és el tema dels pàrquings, és que són moltes tífies en pràcticament una temporada i mitja que ha debilitat, ha enfeblit molt la seva posició, no? I sí que hi ha no solament una mala maror a nivell, diguem-ne, d'afició, sinó també gent que recolzava, empresaris que recolzaven la gestió de Florentino Pérez, que per cert, hi puc afegir al respecte de lo que va passar l'altre dia, dels crits de dimissió, que ell em confirmen que no entén el per què ell també és un focus, diguem-ne, de crítica per part de l'afició. O sigui, paraules textuals, no entiendo por qué me pita, no entiendo por qué me piden la dimisión. És a dir, i considera que a més això passarà amb els resultats, confia plenament en que això es pugui revertir, però com deia, hi ha gent que important que fins ara l'estava recolzant a nivell institucional i que en aquests moments doncs al millor no el recolza tant, i això, vulguis que no, li està arribant a Florentino Pérez, vull dir que això és una realitat, vull dir, fins i tot s'està parlant de que podria a les properes eleccions sí compareixer com a candidat un altre empresari de molt de pes, jo desconec el nom, però ho he llegit, que li podria donar o diguem-ne complir les condicions absolutament draconianes que va marcar canviant els estatuts del propi Florentino Pérez per tal de concórrer a les eleccions. Sí. Vull dir, sí que hi ha una cosa que fins ara, a l'ambient, una cosa que fins ara no es notava, no es feia notar, i ell ho absorbeix, clar.
Molt bé, doncs ja, com era allò de Star Wars, hi ha una a la una foscor a la
no, al costat fosc.
El lado oscuro de la fuerza, vols
sí,
dir?
Sí, una cosa així, és igual. No, no va fer servir un
És que sap de tot.
No, 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 és que ara no em surt l'expressió, però jo ja m'he entès.
Ah, una pertorbació a la força.
Ah, Àngela Maria, això, hi ha una pertorbació a la galàxia.
M'ha costat,
però estem en la mateixa sí, ona i això m'agrada.
El geni és passat.
Molt bé. Maria Josep Hostalric, una abraçada, gràcies.
Vinga, vosaltres, adeu.
Us sembla molt difícil de superar això que està vivint el Madrid? Ho dic perquè a tots els clubs ha passat, i aquí a Can Barça també ha passat que estiuli un jugador, però...
No, però per mi és una situació nova. És una situació nova perquè de sobte Florentino està al primer pla i això no l'agrada a ell. Quan la gent es gira i demana a Florentino dimissió, ell deu pensar, com acaba de dir la Maria Josep, que he fet jo malament.
Ja, això evidentment és el més rellevant perquè no ha passat mai.
No ha passat en els darrers 20 anys.
Però Florentino no juga i...
Bueno,
però si decideix. Si la pilota no entra, sí, és un problema.
El que vull dir és que el problema immediat és que el Madrid no tira. Ah. Per més que l'altre dia guanyés i amb un jugador es broncat tot el partit.
Menys d'un any en blanc ja, sí, en el que això, no has guanyat absolutament si res. No ho millores aquesta temporada.
És que és el que deia avui Mbappé, que l'esbroncada jo crec que té raó de ser, perquè a més vens de la setmana que vens, però...
Sí, però Mbappé no va anar a Albacete. Bellingham no va anar a Albacete. Rodrigo no va anar a Albacete. Courtois no va anar a Albacete.
Sí, però Vinícius sí, és el que va rebre més.
Pues imagina't això al vestidor. O sigui, el que va a Albacete és el que rebre la...
La
xiulada.
El més bèstia de tot, per mi, és que Arbeloa està fent una cosa. En tres rodes de premsa, necessitat...
No, quatre porta ara.
O quatre, que Mourinho també va fer, però al llarg dels anys, que és ja dividir entre madridistes bons i madridistes dolents. Sí, sí, i muntar una guerra civil entre ells... Que,
el segon dia ho va fer, això,
clar,
ja.
Perquè tots pensàvem que amb Arbeloa es faria una mica més crua la batalla contra el Barça, que de fet ja Florentino a l'assemblea ja comença, i Negreira, i no sé què. I just quan munten tot aquest panorama, que sembla que serà el Barça ara un altre cop l'enemic, és l'única vegada de la història que es demana la dimissió en massa per part del Bernabéu de Florentino Pérez.
El paper d'Arbeloa és lamentable, no s'ha hagut una altra manera de definir-lo, però...
Però quina capacitat que té per admirar-se de les copes d'Europa que aconsegueix sí, el
això sí
Madrid.
Que ho té. Va, farem una pausa, encara hem de parlar del Girona, de l'Espanyol, hem d'escoltar Aitana i hem de parlar, ni que sigui un moment, de la flipant final de la Copa d'Àfrica. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Però qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Dimarts vaig llegir 14 un poema d'amor. Sempre que entro 14 i trobo un text o una entrevista que em fa vibrar. El poema no sé si el vaig entendre del tot, però el vaig fer servir per declarar-me a la Marta. I va dir que sí.
14. Encomanem cultura en català.
Psst, psst, escolta, encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacances del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vaques i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatgers.
Julieta Venegas, que casi te di adiós. Me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy.
imaginació d'Eduard Solà, que l'àstima però adiós és el que ens ha punxat ara el Salva Pou per parlar del mercat del Girona. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ens deia abans la Laia que amb Ter Stegen està tot embastat, sí. Pendents de... Bé, no sé si de la sortida de l'Ivakovic o ni això.
No, de fer oficial, però sí que és veritat que Ter Stegen hauria d'ocupar la fitxa de l'Ivakovic, perquè n'hi havia un altre de lliure, que és el cas de Solís, que el seu lloc l'ocuparà Fran Beltran. Echeverri es quedarà amb el dorsal 14, que era l'única fitxa que hi havia lliure. La de Porto, que ja han donat de baixa a la Lliga de Futbol Professional, en principi l'ocuparà l'altre migcampista, que Mitchell insisteix que ha d'arribar. I la de Ter Stegen, doncs, que serà la número 1 de l'Ivakovic, que si no és pel civil, serà pel criminal, que evidentment el deixaran desinscrit en aquest mercat d'hivern. Està cedit per Fenerbahçe i la situació és que estan esperant que arribi un acord amb un altre equip, però si no arriba un acord amb un altre equip, doncs cancel·laran la sessió amb l'equip turc i la seva fitxa quedarà lliure per un Ter Stegen, que veurem si demà, com deia la Laia, se'n va a Praga o hi ha terra per aquí a Girona, si no és demà passat o l'altre, però en principi compten que ja pel partit de dilluns contra el Getafe hi ha temps per inscriure'l, doncs que Ter Stegen ja estigui en dinàmica amb l'equip de Mitchell.
I Fran Beltran?
Aquest arriba demà, si no l'anuncien demà, també l'anunciaran dimecres. La intenció és que demà passi a revisió mèdica, que el puguin anunciar, si no és a la tarda, sigui al vespre, i també s'incorporarà dimecres als entrenaments de l'equip de Mitchell, el qual cosa seria el segon fitxatge del Girona aquest mercat d'hivern, perquè Echeverri, recordeu que ja ho van anunciar ahir diumenge.
I amb això tancaríem la barraca,
no,
eh? Portem...
No, un altre migcampista, perquè amb la sortida de Solís s'ha quedat aquí una mica entre el pivot i l'interior, Mitchell en vol un altre, hi ha d'haver-hi el substitut de, diguem, el suplent de Witzel, que podria ser Fran Beltran, el suplent d'Ivan Martín,
suplent,
que hauria de ser...
Fins i tot titular, Fran Beltran, és un tros de jugador que no entenc molt bé perquè el deixa marxar al Celta, però en fi...
Molt bon jugador. Ha insistit molt, durant els últims mercats, Mitchell, que el va tenir el Rayo, l'ha volgut, ja fa un parell de temporades que està insistint, i Fran Beltran acaba contracte aquest 2026, i abans que, doncs, que marxi lliure a l'estiu, que el Girona ja el tenia lligat, doncs mira, mesos abans, i tornarà un Aji.
Que passarà un Aji fins a ben bé mitjans finals de febrer, oblida tant. Això...
Bueno, però bé, sense un Aji que patim tot, mira, tres victòries consecutives.
Sí, és veritat, no cal ni que torni.
Bé, però... sí, millor que sí, no?
Edu, gràcies.
Apa, adéu.
Hola, Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
A l'Espanyol la preocupació no és tant el mercat, que potser també, sinó la possibilitat que, precisament, el llançament d'una ampolla, o de moltes ampolles, però una que va fer impacte en Gazzaniga divendres contra el Girona, acabi o en multa o fins i tot en una clausura de l'RC d'Estàdium.
Sí, exacte. A mitjans de setmana ja sabeu que és quan es reuneixen els comitès, com és en aquest cas. L'Espanyol contempla diversos escenaris, diria que els contempla tots, d'aquesta ampolla que, com dius, es va llançar divendres. La darrera referència, si la voleu agafar, són aquells 300 euros de multa per les ampolles que van caure al derbi contra el Barça, però, esclar, aleshores les ampolles no van tocar cap futbolista. L'acte divendres del partit explicita que ja va haver llançament d'ampolles i que una va impactar en el porter i es especifica que no li va fer mal. I és aquí on l'Espanyol està estudiant tots els escenaris i els contempla tots. El primer que dona per fer l'Espanyol és que hi haurà molta sanció econòmica. Per tant, una multa. Però és veritat que també l'Espanyol contempla que s'arribi a una segona etapa, una segona fase, que és el tancament d'una part de l'estadi per algun partit. Cornellà està percebut del que va passar contra el Barça i això l'Espanyol donen per fet que els hi juguen contra, perquè és bastant probable que el comitè vulgui dir, doncs, aquesta vegada sí, que tanco parcialment l'estadi. Això seria jugar algun partit sense el lloc des d'on es van llançar les ampolles, aquelles que van caure pel derbi i aquelles que van caure en el partit contra el Girona. Tot això juga en contra de l'Espanyol perquè ens diuen, fa només 15 dies ens va passar això i estàvem advertits, i el que no creu l'Espanyol que acabi passant, però és un escenari que també contemplen, és un tancament total del seu estadi, que és dir-te, escolta, doncs aquest partit no el pot jugar a casa. Si arriba aquest escenari, jo prevé que hi hauria apel·lació de l'Espanyol o algun recurs per part de l'Espanyol. El que sí que farà el club, i ho començarà a fer aquest dimecres, ens diuen, és reunió amb els Mossos d'Esquadra per mirar les imatges. ens avisen que això passarà a partir de dimecres, revisió de les imatges de l'estadi, i si es detecta que qui va llançar l'ampolla doncs té una cara identificable, aquella ampolla que va impactar sobre Gazzaniga, ens diuen que aplicaran el reglament intern, el tenim aquí al davant, són 24 pàgines. Resum, podrien aplicar-li una sanció greu o una sanció molt greu a la persona o persones. Això inclouria dos escenaris: prohibit accés a instal·lacions esportives o suspensió de la condició de soci si és que ho ets. I per quant de temps? Si es considera que és un escenari greu, de 3 mesos a un any. Si es considera molt greu, d'un any a 5 anys.
Molt bé. Doncs l'Espanyol, que vol prendre mesures contra els seus propis aficionats i socis, si és que ho són, que van llançar objectes, però que ja us avisa el Marcos que no els sorprendria, i a mi tampoc, de fet ja crec que començaria a ser hora, que els llançaments sistemàtics d'objectes al terreny de joc acabin en alguna sanció que no sigui una multa. Ja vam fer conya el dia dels llançaments d'objectes al derbi, que 300 euros ens feien riure. Jo crec que el que va passar amb Gazzaniga, tingués l'actitud que tingués Gazzaniga, que ja se'n van encarregar Jofre i Manolo González de denunciar-la, és inadmissible, però vaja, jo no sóc el que fa les normes i haurem de veure què decideix. Això qui ho diu? Competició, Marcos?
Sí, i ens no hi ha una data establerta, però ens diuen que dimecres, dijous, com acostumen a passar aquestes coses, l'Espanyol, segons el que farà recurs, i per cert, ho deies, a l'arrencada de l'Espanyol també ens diuen que especialment per alguna sortida, però especialment per la baixa de Puado, estiguem atents al mercat.
Molt bé, doncs ho estarem. Estarem pendents de la qüestió disciplinària i també, evidentment, del mercat que ha de servir per reforçar l'equip de Manolo González. Gràcies, Marcos.
Fins ara.
I encara un parell de punts més de la qüestió futbolística. El primer, Ruth, és que avui hem escoltat Aitana verbalitzar o posar veu a una idea que ja havia escrit a les seves xarxes socials arran de la lesió.
Sí, avui ha rebut el premi a la millor esportista del 2025 que entrega l'Associació Internacional de la Premsa Esportiva i ha reconegut que la seva aturada forçosa per la lesió li està anant molt bé.
Cuando me lesioné, para mí no fue una catástrofe, fue un respiro, la verdad. Es difícil decir esto porque cuando te lesionas de una lesión grave parece que tienes que estar hundida y en la miseria, y para mí fue todo lo contrario. Señal que lleva muchos años de carga física y mental, porque soy la jugadora con más partidos de todos los últimos años.
Aitana, que es va trencar el peroné a finals del novembre, que també ha explicat que la recuperació va molt bé i que confia a tornar a jugar d'aquí uns 2 mesos i mig, més o menys. I sentíem al final d'aquest tall que denunciava la càrrega de partits que tenen les jugadores com ella, sobretot les que juguen a Lliga F, perquè hi ha molts equips i hi ha molts partits. Ha estat molt crítica, ja és habitual, amb l'organització de la Lliga F. Fins i tot ha dit que només hi ha 2 equips que fan que les competicions femenines creixin aquí. Jo penso que de Barça i Madrid, he dit Barça i la selecció espanyola, o sigui que inclou el Madrid entre els que no estan apostant per fer créixer la competició. I veurem si des de la Lliga l'escolten o no, perquè que també ja està una mica cansada d'anar criticant i que no passi res.
No és probable. En fi, demà, sense Aitana, parlarem de la prèvia de la semifinal de la Supercopa, aquest Barça Athletic Club de dimecres a les 7. Gràcies, Ruth.
Adéu.
Abans de deixar marxar el Dani, l'Anaïs i el Marcos, us vull preguntar si... Segur que no ho vau seguir en directe, perquè estàvem tots plegats pendents del Real Societat Barça, però si heu estat al cas de tot el que va passar a la final de la Copa d'Àfrica, va guanyar Senegal amb un golaç de Pap Gay, el jugador del Villarreal, a la pròrroga, però això és el de menys. El moll de l'os és tot el que va passar prèviament amb un gol anul·lat al Senegal molt rigorós, amb un penal que és el que va desencadenar-ho gairebé tot a favor del Marroc al límit del temps, també molt rigorós. Va marxar del camp Senegal, va tornar perquè Sadio Mané es va posar molt, molt tossut, i ben fet que va fer, va fallar el penal.
Estaven jugant el Mundial, no la Copa d'Àfrica, sinó el Mundial. Si no tornaven... No.
La FIFA no es deixaria jugar al Mundial.
Ah, d'acord, d'acord. Pensava, no, era la final de la Copa d'Àfrica. Tens raó, i ja veurem què passa, perquè el Marroc ha denunciat avui aquests 10 minuts en què el Senegal va deixar el camp. La qüestió és que quan va tornar a reprendre's la final, Brahim, el jugador del Madrid, va tirar un penal panenca inexplicable. Òbviament, li va aturar el porter. I, com dèiem, al cap d'una estona ja la pròrroga, el Senegal va acabar guanyant la seva segona Copa d'Àfrica consecutiva, més enllà de qüestions molt friquis que hem vist avui a totes les xarxes socials, els plegapilotes del Marroc intentant prendre la tovallola al porter del Senegal, fins i tot un jugador intentant que no li donessin la tovallola. Jo és del més surrealista que he vist en
el Raf Hakimi llançant una tovallola també a la graderia, una tovallola de Mendy, també.
Ah, això no ho havia vist.
Una de les prèvies, jo crec.
Gairebé et reconcilia amb la Lliga Espanyola, gairebé. Perquè vull dir, passen coses que et sembla que això d'aquí ja tampoc és tan greu, això que passa aquí, saps?
Que aquí hi ha prou fair play, no? Encara després de tot.
Ningú
roba tovallola. I el màxim que passa és que els aplegapilotes no tornen les pilotes, que això ho vam viure ahir a Noeta, i passa habitualment, a més. Però, com a mínim, no roben la tovallola del porter perquè no es pugui aixucar això als guants.
I per Brahim, ja sé que no ens importa gaire, però deu ser un dels cops més durs. O sigui, un tio que ha passat de ser la gran esperança, l'heroi...
El màxim golejador de la Copa d'Àfrica.
Pilotador de la competició, i que passarà la història no per això, sinó pel panenca que llença.
Clar,
que jo crec que
dir... És que normalment es diu, clar, el penal el tira el falla el que el tira. Ja, però... A mi em sembla una absoluta temeritat.
Clar, si li surt bé, és una...
Sí, si li surt bé, Sergio Ramos, però...
No, però Sergio Ramos també va fallar un, no?
Aquest... Sí, però
I Zidane en un Mundial també
Sergio
va fallar
Ramos...
un.
El dia del cop de cap de
Sergio Maquerat. Sergio Ramos, crec que el penal següent que tira després del famós penal a la Lluna, jo crec que és amb la selecció espanyola en alguna tanda, i el tira panenca i el fa. Mm-hmm. Si no l'hagués fet...
A la Riota...
És que jo crec que és fins i tot incomparable amb el moment en què...
Era un minut de ser campió d'Àfrica. Era un minut.
I a més, el Marroc crec que només ho havia estat un cop i feia 50...
50 anys, 50 anys.
A casa...
Tot a favor. Tot
com
a
diria
favor.
Manolo González, no sé si haurà pogut sortir al carrer avui Ibrahim a...
Sí, crec,
m'atreviria a dir que no. I...
Bueno, estarà tornant cap a Madrid ja també. Té que jugar al Madrid. No demà, però ja...
Ja, sí, sí. Mm-hmm.
És devastador per ell perquè era el seu torneig, portava 6 gols, de fet va recollir el premi de millor golejador de la competició, i massa minuts. Jo, per mi,
de fet, la queixa de la Federació Marroquina va per aquí, que l'errada en el penal, però vaja...
Bueno, l'errada és una altra cosa, però per mi són massa minuts.
Jo, si l'hagués tirat normal i l'hagués fallat, encara hauria entès l'argumentari de que s'ha refredat, però que el tiri...
La pregunta és per què le tira ell, perquè habitualment també els tira Hakimi.
Doncs no sé.
És molt estrany.
És una bona...
La decisió de qui l'havia de tirar, com una manera de tirar-lo, sí, perquè és molt estrany. Ell.
Sí, suposo que fan a ell i és l'últim moment, però per ell és un cop duríssim.
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 Més enllà de que el Marroc queda amb una taca amb temes de fair play i organització de partits memorable.
Ets han d'organitzar el Mundial del 2030.
Per això ho dic, que deixen un record, vaja, que és surrealista tot el que s'ha vist avui. A nivell d'actitud, a nivell d'accions, a nivell de tot.
És que gairebé diria que en un partit on hi ha accions de l'àrbitre molt, molt polèmiques, fins i tot que fan mal pensar per on es jugava el partit, en què un equip se'n va 10 minuts, que també és antiesportiu, el tema de les tovalloles...
És que...
És el
és
més...
És tan cutre.
Més... Sí, és cutre.
És molt cutre.
En fi, la final, per mi, l'estrella de la final, tot i que no va ser el golejador, va ser Sadio Mané, que li podien haver donat el premi al Fair Play, per exemple, però li han donat al Marroc.
Sí, sí.
Aquestes coses que passen. Sanabra, Martí, López, gràcies.
Gràcies.
Martí, bon viatge i tapa't.
Gràcies.
Una pausa i rematem amb bàsquet.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Silvi Kaufman, Marc Bray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14.
La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'm va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudio filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Minuts mal comptats i les 9. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Hem de parlar d'un munt de coses. La primera, començo pel final. Demà, Barça-Dubai, al Palau, amb la necessitat de reprendre el fil després de la derrota d'Eurolliga a Madrid.
Sí, la derrota al Madrid ha fet doncs, que diversos equips s'hagin acostat molt al Barça i estem en aquella fase de la temporada en la que encara està molt apretada la competició i ara tenen dos partits, el Barça començant per Dubai i després Asbel, en què es poden guanyar i es pot tornar a recuperar el terreny perdut l'altre dia contra el Madrid, perquè sabem que el Madrid i tots els equips van perdent també partits i, per tant, és anar aguantant a la part alta fins a final de temporada que tens més partits a casa.
Bon calendari pel Barça aquesta setmana a Europa, però això deia avui Xavi Pascual.
L'equip està una mica cansat mentalment, ha fet un esforç molt gran per capgirar una situació que era complicada, l'equip ha tirat endavant i ara estem en aquest moment una mica de baixó mental que fa que una mica les cames no vagin tan poc i llavors això s'ha de recuperar ràpidament.
Bé, veurem si ho aconsegueix demà mateix, és que el temps de descans és inexistent, però almenys el Barça va guanyar ahir a Burgos i això, Ernest, li garanteix ja matemàticament la posició de cap de sèrie de cara a la Copa.
Sí, que li havia de dir al Barça fa un mes i mig, però la veritat és que els marcadors van acompanyant. Aquesta jornada no, però la passada van ser molt bons, perquè el Barça va guanyar i la majoria de rivals van perdre. I, per tant, amb aquesta victòria d'ahir, en la que vam veure doncs, que el Kevin Panther està en un moment, entre cometes, sí. No de crisi, però que no anota.
Està negat, sí.
Sí, llavors, doncs bé, suposo que durant la temporada això pot anar passant i ja tornarà, però, evidentment, el Barça necessita aquest jugador per respirar a coses. Ahir es va guanyar ben bé, doncs, això, sense poder preparar el partit, amb un equip que necessita, que té nou entrenador, i va costar molt, i no m'hagués estranyat gens ahir, doncs, que hagués tocat perdre, però bé, el Barça, sembla que si té entrenador a la banqueta, les coses cauen de cara.
El Barça serà cap de sèrie a la Copa, la penya no, va perdre ahir contra el Girona a casa, i em crida molt l'atenció, Ernest, la superpallissa que es va endur al Manresa a Baskonia, tot i entenent que l'equip de Diego Campo té moltes baixes.
Ah, sí, no, que no et sorprengui, eren 5 baixes, 3 de titulars, i amb un equip petit això és un torpeda claríssim. Ja es va veure de bon principi que no hi havia res a fer i els equips del Manresa són molt intensos, juguen a molts punts, però si els hi fas fora 4 jugadors cauen en picat i per tant, doncs bé, no passa res, la Lliga segueix, no era un partit per guanyar ahir, en teoria, el calendari, i la preocupació és relativa. Ara hi ha partits europeus i, doncs, això, afrontar, buscar la setena victòria si es pot, perquè és més o menys el que et garanteix afrontar la segona volta amb menys necessitats.
Torno al Barça, Ernest, i aquesta reunió que ens explicaves ahir amb l'NBA a Londres, Cubells Trias, amb Adam Silver i amb Pau Gasol, que n'hem de treure.
Bé, poca concreció per part de l'NBA. L'NBA està posant la canya a veure si doncs, piquen alguns equips. Sembla que Manchester no han picat. De fet, l'estratègia és anar a buscar entorns d'equips de futbol o inversors de petrodòlars o inversors estrangers amb molts diners. I, per exemple, a París sembla que hi ha algunes opcions. A Manchester, al Regne Unit, costa més. El Barça, de moment, no ho veu clar i apostarà per l'Eurolliga. I, mentrestant, si ve algun inversor de fora, mira, per exemple, demà juguen amb Dubai, doncs qui sap si algú de Dubai voldria invertir entre 500 i 1.000 milions. Clar, és que estem parlant d'unes quantitats altíssimes i que una franquícia de la NBA barateta té un valor d'uns 3.000 milions. Vull dir que... I estem parlant que el cànon de l'Eurolliga només en són 10 de milions. Fixa't la diferència entre Eurolliga i NBA. és un projecte bastant difícil. A mi, francament, jo no el veig ara mateix, però i el Barça tampoc, i per això volen assegurar l'Eurolliga.
Sí, el Barça de fotre i calés de la seva butxaca, i no, tants, com diu l'Ernest, està complicat. Per cert, deixa'm dir que la Federació Catalana ha presentat avui un estudi sociolingüístic que diu que 3 de cada 4 converses que es produeixen als entrenaments dels equips de bàsquet catalans utilitzen el català. Per algun lloc l'hem de començar a salvar. Gràcies, Ernest.
Que vagi bé, Jordi.
Minut i les 9, la Sònia rematada al tot costa.
Mira, marxem amb esport en joc. La selecció espanyola està jugant a l'europeu d'handbol contra Alemanya. Ara mateix perd de 2. Alemanya 12, Espanya 10. Però cal dir que la selecció espanyola ja ha passat a la main round, a la ronda principal, perquè Àustria ha guanyat Sèrbia per 26-23, i això implica que la selecció espanyola ja està a la main round. El partit en joc, òbviament, sí que té importància, perquè Espanya assumi els 2 punts. De moment, insistim, perd de 2, encara la primera part d'aquest partit.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré a les xarxes socials, la Júlia Aparicio al control central. Gràcies a l'equip de realització del Canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb la prèvia de l'Eslàvia Barça. Hansi, la derrota noeta no fa mal, eh?
Visca el Barça i visca Catalunya, ok? Bye, bye.